Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Primer de tot, els titulars d'aquest dimarts 4 d'abril, amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'empadronament ha centrat bona part del debat plenari de l'Ajuntament celebrat ahir al vespre.
Concretament, l'empadronament de persones que viuen en pisos ocupats va ser el grup municipal d'iniciativa qui va portar-hi una moció per demanar un dictamen dels serveis jurídics municipals per aclarir exactament quins criteris utilitza l'Ajuntament a l'hora de formalitzar un empadronament, al·legant que registrar un ciutadà al padró és un dret per qualsevol persona que visqui a Calella, tant si té sostre propi com il·legal, com si no en té.
I també Iniciativa per Catalunya Verds, en aquest cas, exigeix tenir tota la documentació sobre les guinguetes de platja en un termini màxim d'una setmana. El regidor portaveu, Sebastián Tejada, va advertir ahir en sessió plenària que, si no, recorrerà a instàncies superiors.
Va demanar la informació sobre la recepció de les obres a principis d'any i, segons va exposar ahir, dona per esgotat el temps d'espera prudencial, tenint en compte, va dir, que les estructures de platja fa mesos que funcionen.
Disminueixen els robatoris a les zones rurals gràcies a la col·laboració dels pagesos, ho va assegurar ahir el tinent d'alcaldia de Seguretat, tot lamentant que l'ajuda per part dels propietaris rurals arriba un pèl tard.
Albert Torrent va admetre que la situació d'inseguretat havia estat horrorosa, va exposar però que gràcies a que els propietaris han incrementat els dispositius de seguretat a les seves finques, s'han pogut fer detencions en l'última setmana.
La Diputació de Barcelona ha fet un canvi en el model de plans locals d'ocupació.
Ara s'obre el ventall per tal que les empreses privades puguin també contractar personal amb les ajudes que es destinen a aquests plans. L'Ajuntament de Calella rebrà poc més de 381.000 euros.
L'alcaldessa de Calella serà la responsable de la campanya del PDeCAT pel sí al referèndum del mes de setembre.
Així ho ha decidit la direcció del Partit Demòcrata després de la celebració del seu Consell Nacional aquest dilluns. Candini ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió que el partit està compromès des del minut zero amb la celebració del referèndum. Prova d'això, diu Candini, el PDeCAT té 4 membres inhabilitats, com l'expresident Mas, les exconselleres Ortega i Rigau i també Francesc Homs.
El Centre d'Assistència Primària de Calella, el CAP, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, obté una puntuació de 91,6 sobre 100 a les enquestes de qualitat que realitza el Departament de Salut.
Les enquestes d'acreditació de centres sanitaris que fa el Departament inclou 347 indicadors, alguns concrets per cada cap i d'altres comuns. Tots els que gestiona la corporació obtenen una bona nota, passant dels 91 punts sobre 10.
Com us explicàvem, l'empadronament a persones que viuen en pisos ocupats ha centrat bona part del ple d'ahir. Iniciativa per Catalunya Verds va portar-hi una moció per demanar un dictamen dels serveis jurídics municipals per aclarir exactament quins criteris fa servir l'Ajuntament a l'hora de formalitzar un empadronament i al·legant que registrar un ciutadà al padró és un dret per qualsevol persona que visqui a Calella, tant si té sostre propi com il·legal com si no en té de sostre.
La petició d'iniciativa no va aconseguir el suport de la majoria del plenari municipal. L'argument del Partit Ecosocialista es basava en una resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el gener del 2015 i que el portaveu Sebastián Tejada va llegir textualment al seu article tercer.
Las infraviviendas, chabolas, caravanas, cuevas, etcétera, e incluso ausencia total de techo, pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón. La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio en los supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los servicios sociales correspondientes.
L'opció d'empadronar una persona que viu en situació il·legal a un domicili fictici a través de serveis socials va ser una via també apuntada per la CUP.
El tinent d'alcaldia Jordi Sitjà va recollir-la, afirmant això sí que en cap cas es pot fomentar l'ocupació il·legal.
Hi ha un moment determinat que l'intent d'imposició de qui ve o de qui l'acompanya, no parlo de cap grup municipal, política, és de que has d'empadronar-me en aquest pis sí o sí, no? Has d'empadronar-me. I evidentment, ja han quedat obert una via que nosaltres no ens hi tanquem, però passa per la mediació i el diàleg amb el persona que es vol empadronar, que és la via del domicili fictici. O sigui, si el tema està, perquè contra això no hi tenim res, nosaltres al contrari, dic 1.649 persones empadronades. O sigui, estem parlant de no avalar en cap cas l'ocupació il·legal per la problemàtica també que suposa les pròpies persones que venen induïdes en aquesta posició, quasi sempre per màfies fraudulentes.
Esquerra Republicana va donar suport a la moció d'Iniciativa, tot i entendre que la qüestió cal tractar-la en d'altres àmbits i formats.
La regidora portaveu d'Esquerra, Cristina Gómez, va exposar el seu vot favorable, ja que la petició d'Iniciativa era, va dir, simple i concreta.
Ens sembla, en aquest sentit, bé, que segurament la via de la moció potser és un pèl... Teníem dubtes, no?, de si realment era la via, diguem, no?, per poder solucionar el problema, de totes maneres, però... per solucionar el cas concret aquest, vull dir, però sí que després de valorar-ho llargament hem arribat a la conclusió que en definitiva el que demana la moció és demanar un aclariment sobre els criteris d'empadronament que fa servir l'Ajuntament i, per tant, és per aquest motiu que hi donarem suport, perquè entenem que l'objecte principal és demanar l'aclariment sobre els criteris que s'utilitza.
La moció va ser desestimada, tot i tenir els vots a favor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana i la CUP, i amb els vots en contra del PDeCAT, el PSC i el Partit Popular. I la situació absolutament inversa es va produir en la moció que va entrar per urgència al govern municipal de rebuig a les ocupacions il·legals, un gest que Sebastián Tejada va entendre com una contramoció a la presentada per Iniciativa i un text que Esquerra Republicana va rebutjar per trobar-lo buit de contingut.
La moció del govern exposava la situació econòmica que ha portat a moltes famílies a trobar-se sense llar pròpia, exposant la feina que fa l'Ajuntament per ajudar a revertir aquesta situació. El tinent d'alcaldia Josep Torres va exposar que la tasca de serveis socials ha impedit 20 desnonaments durant el 2016 i fins ara, i que s'està treballant també per frenar-ne 10 més. També va comentar la feina des de la Fundació Hàbitat Solidari, que gestiona 74 pisos. Va recordar també la recent creació de l'Oficina Local d'Habitatge. Malgrat això, a la moció es feia notar que hi ha màfies d'ocupació il·legal premeditada i que cap ocupació il·legal és legítima.
Pensem que la millor manera d'accedir a un habitatge no és ocupar-lo legalment. Jo em sembla que, per el que ha dit, podem ho entès malament, però m'ha semblat que dir que, bueno, doncs si s'ha d'ocupar, que s'ocupi. O sigui, que està a favor de les ocupacions il·legals. Nosaltres no, quan dic nosaltres, estic parlant de l'equip de govern, tant el PDeCAT com el PSC, no estem a favor de les ocupacions il·legals. Estem a favor d'arreglar-ho. Perquè per moltes ocupacions que puguin fer-se perquè es fa una dinamització cultural, etc., jo crec que això no legitima una il·legalitat. Que es faci una cosa ben feta no legitima una il·legalitat. Perquè en aquesta població hi ha moltíssimes associacions que fan cultura, moltíssimes, i ningú ocupa pisos.
La CUP va defensar amb contundència que es faci un debat en profunditat sobre l'ocupació, ja que, diuen, hi ha infinitat de motius que porten una persona a ocupar un pis.
El regidor Jean Catà va criticar les paraules de Torres sobre la legalitat i la legitimitat, fent una nova crida a desobeir, a superar lleis que siguin, va dir, socialment injustes.
Hi ha algun moment en què la societat fa un pas per davant de les lleis, dels polítics, de les institucions i, diguem, instaura una nova legitimitat que després té forma de nova legalitat. I això és així, i vostè ho posa com un dogma, la llei, ui, la independència, no, perquè ui, la llei. Hi ha moltes vegades que la llei i la legitimitat no van agafades de la mà. I són aquestes vegades que la ciutadania i també els polítics tenim la responsabilitat de desobeir la llei. I així, des de la CUP, n'estem absolutament convençudes i així ho fem, i així no em cansaré mai de dir-ho. Em sembla que no hi ha hagut cap ple que no hagi fet aquesta cançoneta. I vindràs tu i me diràs, ja veiem el cuento del d'allò. Doncs sí, i tant que sí.
El regidor del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basar, va mostrar-se favorable a la moció del govern.
I ho va fer amb l'argument de rebutjar qualsevol ocupació de pis o casa, també a favor de la feina que fa l'Ajuntament per donar suport a persones que viuen en situació irregular per trobar un lloguer social a través d'Hàbitat Solidari.
Des del Partit Popular sempre estarem en contra de l'ocupació il·legal i jo crec que vist el vist, el que ha dit el senyor Tejada, està clar que la primera moció el que volia era legalitzar el que és l'ocupació. Almenys això és el que jo hi entenc, i per tant aquesta contramoció, com diu ell, per mi és ideal per dir que l'ocupació il·legal no pot ser i que hi ha altres mitjans a través dels serveis assistencials per buscar solucions que no passen per l'ocupació il·legal.
Aquestes dues mocions van centrar una part del ple de les prop de 4 hores i mitja que va durar. Va començar amb un acord unànime sobre el futur de la Sala Mozart, que passa per ser municipal a través d'un acord entre l'Ajuntament i la família Salom.
El ple es va modificar el pla general per passar a la categoria d'equipaments públics l'actual Sala Mozart i la casa annexa al carrer Sant Josep, que passaran a ser de gestió totalment pública. La propietat es queda amb l'edifici on hi ha l'actual bar i l'habitatge de sobre, també el pati, però amb l'obligació de mantenir sempre el pas públic cap a la sala. El pas a titularitat municipal pot trigar encara aproximadament un any, mentrestant s'ha establert que l'Ajuntament podrà gestionar la sala 250 dies l'any i ja n'assumeix les despeses de llum, gas, aigua i neteja, que pugen a uns 21.000 euros. En quant a la despesa d'inversió i adequació que caldrà fer a la sala, l'Ajuntament estima que caldrà invertir-hi 1.200.000 euros, dels quals ja se n'hi han abocat 500.000, per tant, queden 700.000 euros que s'aniran esglaonant i dosificant en anys posteriors. Com a homenatge a la família propietària, es va explicar que l'Ajuntament té l'obligació de batejar la sala com Can Salom.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El regidor portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastián Tejada, adverteix que recorrerà a instàncies superiors si en el termini d'una setmana no disposa de tota la documentació relativa al projecte de les noves guinguetes. Va demanar la informació sobre la recepció de les obres a principis d'any i, segons va exposar ahir en sessió plenària, dona per esgotat el temps d'espera prudencial, tenint en compte que les estructures de platja fa mesos que funcionen.
Des del govern municipal, el tinent d'alcaldia de Serveis Públics va respondre-li dient que s'ha anat facilitant tota la documentació de la qual es disposa. Albert Torrent no va convèncer Pro Tejada amb les seves explicacions i aquest va donar una setmana de marge al govern municipal del PDeCAT i al PSC perquè se li faci arribar. Escoltem un fragment de la conversa entre Tejada i Torrent.
Van demanar una sèrie de documentació en relació a la recepció de les obres de les guinguetes de la platja. Dos mesos i mig després no tenim cap notícia.
Va entregar una part de la documentació, tota la que té l'equip de govern, i la resta o no es té o s'està confeccionant.
Jo crec que hem esgotat totes les possibilitats d'espera, absolutament totes. Les guinguetes funcionen gairebé des de fa 10 mesos, segurament s'ha fet i tota la documentació ha d'estar. Si no està, és una informació realment rellevant, però si la tenen i no ens la donen, és particularment greu. D'aquí una setmana les volem. I si no les tenim, haurem de recórrer a instàncies superiors.
El regidor portaveu d'Iniciativa va fer referència als terminis que fixa el reglament orgànic municipal sobre l'accés a la informació pública, també a les indicacions de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. Les demandes d'accés a aquesta documentació tècnica sobre el projecte es remunten al passat mes de novembre, primer cop en què ja Sebastián Tejada va explicar que havia sol·licitat l'informe de recepció de les obres.
I encara en l'òrbita de la sessió plenària d'ahir, el projecte de remodelació d'un nou tram del carrer Bruguera entre Sant Joan i Amadeu haurà d'esperar fins passat l'estiu. El tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitja, va informar que l'empresa adjudicatària Excavacions Bermúdez no pot garantir la disponibilitat del material necessari per executar el projecte dins del termini inicialment establert i que davant d'això s'ha pres la decisió de posposar-lo fins a principis d'octubre.
El tinent d'alcaldia Sitja va exposar que l'entrebanc es deu a l'abastiment de la pedra de color vermell que s'ha utilitzat en les voreres d'altres trams del carrer i que és el que es posa per tal de donar-li continuïtat estètica. L'adjudicatària no entén estoc, se n'ha de demanar la fabricació i el transport tampoc s'entreveu fàcil pel conflicte amb els estibadors portuaris. Així ho relatava ahir en sessió plenària.
No tenen la garantia en la pròpia fabricació, que seran de l'ordre de les 8-9 setmanes, a més amb la problemàtica d'una incertesa important amb el tema dels estibadors i del moviment de contenidors, no ens dona cap garantia de que a finals de juny, que és quan té que estar aquesta obra, aquest material estigui aquí. Començarem el 2 d'octubre amb la garantia de tot el proveïment de material, perquè a més l'empresa que s'ha adjudicat això, diu que té capacitat d'emmagatzematge, per tant els demanaran temps i els tindrà emmagatzemats. Comencem el 2 d'octubre i pel pont de la Puríssima hem d'estar amb l'obra clavada.
El projecte de remodelació del carrer Bruguera permetrà renovar també la xarxa de clavegueram. El tinent d'alcaldia d'Obres Públiques va detallar que s'ha adjudicat per sota del preu de licitació, que era de gairebé 271.000 euros.
Més qüestions. El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella ha afirmat que en els últims mesos s'ha registrat un descens del nombre de robatoris a les zones rurals de la ciutat i ho atribueix a l'increment de mesures de protecció que han instal·lat els pagesos a les seves propietats i que han permès efectuar diverses detencions en els últims dies.
Albert Torrent va dir i que la col·laboració dels propietaris rurals està sent cabdal per incrementar i garantir la seguretat en una zona molt àmplia quan a extensió de terreny. Va ser en resposta a una inquietud expressada ahir pel grup municipal de la CUP.
Anem encaminant aquest tema dels robatoris a les zones rurals, que ha sigut francament horrorós, perquè ells comencen a respondre, jo crec que en la meva opinió una mica tard, a les demandes nostres, que era poder posar sistemes d'alarma, que avui en dia són molt econòmics, i ens permeten fer una resposta, perquè la zona rural és molt àmplia i molt poc il·luminada i la policia fa voltes, però exactament no saps ben bé què estàs vigilant. No? La setmana passada es van poder fer 2 detencions i es van recuperar materials que havien estat robats a diferents vinyes.
De la seva banda, els propietaris de vinyes i cases rurals, la majoria localitzades a la zona del torrent d'en Raig, reclamen que s'intensifiqui la presència policial també com a mesura dissuasòria.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3:15, la Diputació ha fet un canvi en el model de plans locals d'ocupació, ara sobre el ventall per tal que les empreses privades puguin també contractar personal amb les ajudes que es destinen a aquests plans d'ocupació. L'Ajuntament de Calella rebrà poc més de 381.000 euros.
El diputat d'Hisenda de la Diputació de Barcelona, Joan Carles García, ha explicat que aquest nou plantejament és més beneficiós pels demandants de feina. Fins ara era directament l'Ajuntament qui contractava personal, ho feia a través dels plans ocupacionals, però aquests tenien una durada d'entre 6 mesos i un any. Un cop exhaurit el temps, el treballador tornava a l'atur. Ara, els ajuntaments podran arribar a acords amb empreses locals per tal que contractin. Rebran les ajudes de la Diputació i un cop exhaurit el temps i l'ajuda, si l'empresari està content amb el treballador, se'l podrà quedar en plantilla. És, segons Joan Carles García, una manera d'incrementar l'ocupabilitat del treballador. Les empreses tindran, això sí, l'obligació de formar el treballador mentre duri el pla ocupacional.
Aquestes empreses tindrien doncs l'obligació de formar aquests treballadors i, per tant, tindríem l'oportunitat de que aquestes persones poguessin insertar-se en el món laboral. Per quin motiu? Doncs perquè si van a l'Ajuntament, el pla ocupacional té final, l'Ajuntament no pot renovar més enllà de 6 mesos o un any, i, en canvi, doncs les empreses, en el moment que retirés l'ajuda, si aquell treballador o treballadora ha estat doncs, un bon treballador i l'empresa necessita, té moltes més opcions a quedar-se a l'empresa o quedar-se al mercat laboral perquè ja ha treballat a l'empresa privada.
La Diputació de Barcelona destinarà a la comarca del Maresme 7,8 milions d'euros en el marc del nou programa de foment de l'ocupació. A Calella n'arribaran 381.137 euros. Una altra de les novetats que incorporen els nous plans és que, depenent de la realitat de cada població, els ajuts es puguin planificar al llarg de 2 anys en comptes d'un com fins ara.
I l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, serà la responsable de la campanya del PDeCAT pel sí al referèndum del mes de setembre.
Així ho ha decidit la direcció del Partit Demòcrata després de la celebració del seu Consell Nacional aquest dilluns. Candini ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió que el seu partit està compromès des del minut zero amb la celebració del referèndum i que, a prova d'això, diu Candini, el PDeCAT té quatre membres inhabilitats, com són l'expresident Mas, les exconselleres Ortega i Rigau i també Francesc Homs.
La principal prioritat en aquests moments és que el referèndum es pugui fer i que es faci amb les màximes garanties de transparència, de participació, de complicitat democràtica per part de tothom, però estem justament, vaig atrair l'encàrrec, per tant és evident que això requereix una miqueta més de reflexió i de treball intern. Sí que li puc anunciar que el 29 d'abril, per completar encara el lloc, però el 29 d'abril hi haurà una trobada amb tots els presidents locals del Partit Demòcrata del país, en el qual doncs, jo ja seré evitada l'encarregada de portar en bona mesura aquesta reunió per, doncs, ja se'ns informarà quina data exacta és, perquè en tot cas en els propers mesos ens podrem manifestar com a poble i podrem dir sí o no.
Montserrat Candini, que també és diputada de Junts pel Sí, assumeix aquesta responsabilitat en el si del PDeCAT després que s'hagi vist obligada a deixar el càrrec de coordinadora institucional del partit, ja que el Consell Nacional no ha avalat finalment les exempcions al règim d'incompatibilitats, una situació que també afectava a altres membres de la direcció del partit, com Elsa Artadi, Lluís Guinó i Albert Batet. El PDeCAT ha posat Artadi al capdavant de la conferència ideològica que la formació celebrarà el 13 de maig. Amb la sortida de Candini, Artadi, Guinó i Batet, el PDeCAT ha hagut de reorganitzar la seva cúpula directiva. Les funcions que fins ara feien els membres afectats les assumiran Marc Castells, Xavier Fonollosa, David Saldoni i Lluís Soler.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Centre d'Assistència Primària de Calella, el CAP, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, obté una puntuació de 91,6 sobre 100 a les enquestes de qualitat que realitza el Departament de Salut.
Es tracta, segons l'adjunt a la direcció de la corporació, d'una verificació externa que avalua la feina que es fa des del CAP, el doctor Marcel Prat. Explica què significa haver obtingut aquesta puntuació.
Això vol dir que s'assoleix un grau de qualitat i de millores, tot i que evidentment entrem en una dinàmica a seguir treballant en aquesta mateixa línia de qualitat. Sobretot és important dir-vos, no, lo important és la nota, però lo important és haver entrat en una dinàmica de treball orientat al que seria la qualitat i d'acord a l'acreditació com la resta de centres de Catalunya.
Els altres caps de la corporació també obtenen una puntuació superior als 91 punts.
57.9 FM. Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. Vine i descobreix la carta per aquest hivern de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, tapes o les carns pastrami, roast beef, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, Avinguda Capaspre, Xamplà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda. facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
Benvinguts un dia més a aquest especial Festimatge 2017 realitzat entre Fotofilm Calella i Ràdio Calella Televisió. Avui comencem les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges. S'han presentat a concurs un total de 681 treballs. D'aquests es podran veure 108 films. Hi ha diferents espais per gaudir de les projeccions: la Sala Mozart, l'Ajuntament Vell, la Cafeteria La Tatera i la Sala Gran de la Fàbrica Llobet, que acull la sessió especial de la matinal de Cinema Jove amb els alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar. Les projeccions d'avui tindran lloc a l'Ajuntament Vell en dues sessions d'hora i mitja. Una de tarda, que començarà a les 7, i una sessió de nit que s'iniciarà a 9:45 del vespre. Es podran veure 7 curtmetratges en cada una de les sessions. La sessió de la tarda ofereix 5 curts d'argument. El primer d'ells porta per títol Por qué no? La seva directora és la Laura Nebola i està protagonitzada pels actors Roger Ribó i David González. Por qué no? Explica la història d'una parella gay que vol tenir un fill i demanen a una amiga de la parella que sigui ella la donant de l'òvul. El segon dels curts que podrem veure es titula Basura, de Juan Silva. Està protagonitzada per Maria Isabel Luis i William Trigueros. En aquest curt, dos personatges immersos en el món del crim cometen l'error de desfer-se d'un cos al lloc equivocat.
Pero vamos a ver si nos entendemos. ¿Qué tiene usted ahí?
¿Un cuerpo?
Pues no. Tiene material orgánico. Tiene ropa. Tiene cueros. Tiene papel. El textil ahí. Y los zapatos van a un contenedor específico de zapatos.
El següent curt que podrem veure és The Enemy, d'Hambre India Bourdon, protagonitzat pels actors Tom Ashton i Jonathan Gundel. Joan està esperant el seu metge, que arriba tard. Mentrestant, mentre l'espera, haurà de tractar amb l'home que està al seu costat. El següent curt que podrem gaudir aquesta tarda es titula El Trastero, de Gaizka Urresti, protagonitzat pels actors Carmelo Gómez i Unai Ugalde. Javier ha de buidar un traster llogat pels seus pares 10 anys enrere. Entre diversos records de la seva infantesa, troba una carta escrita a mà per la seva mare.
Juntitos en algún sitio. Durante los primeros años íbamos de visita a pasar un rato y revivir lo vivido e imaginar que estabais vosotros. Era un entretenimiento, una forma de viajar.
El cinquè curt d'argument d'aquesta tarda es titula Trabucos y pistolas, de Daniel Doblón, protagonitzada per Edgar Moreno i Josep Maria Riera. 10 anys després del fin de la Guerra dels 30 anys, Espanya i França segueixen en guerra pel control dels Pirineus. Aquest curtmetratge ens transporta a l'any 1658. La sessió d'aquesta tarda es complementa amb un documental de Miquel Cervera que porta per títol La Ramada i un curt d'animació titulat Roger, de la directora Sara Esteban. Roger és el protagonista d'una sèrie d'acció animada que després d'un accident durant un rodatge queda fora de la sèrie i és substituït per un dels seus dobles. Algú l'ajudarà a veure les coses d'una altra forma per trobar junts la manera de poder tornar a actuar. Pel que fa a la sessió de la nit, es podran veure 4 fils d'argument. El primer d'ells porta per títol Fugit, de Marta Ballarri, i que està protagonitzat per l'Oriol Ruiz i el Nil Cardoner. Carles viatja en cotxe amb el seu fill adolescent, en Pol. Un incident inesperat canviarà el curs de les seves vides.
Puta mare, tu te n'adones de lo perillós que és tot això?
Potser creixem a temps.
Però temps de què?
De demanar perdó al seu fill i a la seva dona. Va ser on viuen.
Què saps on viuen? Però... Collons, Pol. Saps on viuen?
Amén, d'Antonio Navarro, és el següent curt que podrem veure aquesta nit, protagonitzats per Anna Gràcia i Manuel Morón. 3 germans de família conservadora preparen el velatori de la seva mare. La confusió s'instal·larà a la casa familiar quan descobreixin que l'anciana volia ser enterrada amb un traje molt especial.
Yo nunca hubiera aceptado esta casa si no hubiera sido por mis hijas.
¿Y mis hijos?
Ay, Pelayo, tú no tienes hijos.
Bueno, pero los podemos tener en cualquier momento.
¿Y el mío? Mira, a ti te va muy bien en la agencia. ¿Y tú, María? Todavía queda la casa de lotería y las plazas de garaje.
Bueno, que lo repartiremos para los 3.
Pues sí, pues claro. Mira, mamá estaba muy mal, pero en el último momento decidió que esta casa iba a asegurar el futuro de sus 3 nietas.
¿Y de su nieto, no?
Nacho Solana dirigeix La Jaula, protagonitzada per Félix Gómez i Mariana Aguilera. Carlos ha decidit donar un canvi a la seva vida, però alguna cosa li fa replantejar-se les coses. En aquesta situació es veu obligat a negociar amb la seva dona i amb el seu jefe. Un triangle d'interessos en el que no queda clar què necessita en Carlos i ni qui manipula a qui. El darrer curt d'argument d'aquest vespre és Amo, d'Àlex Gargot, protagonitzat per Salvador Román i Mireia Oriol. Un programador d'androides obsessionat amb reproduir l'anatomia i intel·ligència humanes es veurà conduït als racons més foscos de la seva pròpia ment de la mà de Mia, la seva petita androide domèstica.
Ja té, doctor. ¿Qué te pasa por la cabeza?
Hola, soy Domo. Mi instalación se ha realizado con éxito. Gracias por haberme elegido.
A banda dels fils d'argument d'aquesta nit, podrem gaudir també de 2 documentals, Situation, d'Olga Alamán, i Paz en Síria, de Carmen Ruiz. I es tancarà la sessió amb el curtmetratge d'animació de Coque Ribó, Made in Spain. Ja sabeu, avui a les 7 de la tarda, primera cita amb el 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges a l'Ajuntament Vell i pels més nocturns, sessió de nit a 9:45, també a l'Ajuntament Vell. No oblideu portar el vostre carnet del festimatge perquè us el sellegin i pugueu participar en el sorteig d'una nit d'hotel per a 2 persones a un Vilar Rural. Recordeu també penjar les vostres fotografies vinculades al festimatge a Instagram amb el hashtag #CoixinetFestimatge2017. L'autor de la millor fotografia guanyarà una nit d'hotel per a 2 persones a un Vilar Rural. Tots 2 regals per gentilesa de Cers. Per consultar el calendari podeu visitar la nostra web www.festimatge.org.
Tu Dolors, fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. Avui el temps canvia una mica respecte a ahir. Sí, ahir vàrem tenir un dia completament assolellat. Aquest matí també s'ha de mantenir el domini del sol, però amb núvols prims que al llarg del migdia veurem com augmenten i núvols baixos que es faran més abundants a últimes hores de la jornada. Es tracta, en tot cas, de petites variacions dins d'una situació de monotonia, d'estabilitat, però amb aquests núvols que, com dèiem, augmentaran al llarg d'aquesta pròxima tarda. Núvols que no deixaran precipitacions, amb vents que es mantindran fluixos de sud a sud-est, per tant, vents que bufaran de mar cap a terra a les hores centrals del dia, i una situació marítima molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. Per cert, que les temperatures d'aquesta passada nit han pujat una mica a les mínimes. Avui les màximes es mantindran semblants a les d'ahir, amb valors entre els 20 i els 21 graus al migdia.
Marxem. Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu molt bona tarda.